Escoltes a mig matí.
I a mig matí oblidades per la història amb Isabel Jové. Molt bon dia, Isabel.
Bon dia.
Com estem?
Doncs bé, començant la primavera,
ai, sí,
cosa
no?
que em sembla molt única.
Oh, i tant que sí, ja deixem enrere l'hivern, no? Que
sí,
és més trist. I,
sí, sí.
I ja anem doncs, de cara al bon temps, eh?
Uh-huh.
Doncs molt bé, Isabel, oblidades per la història. Avui aquí recordarem.
Mira, doncs avui parlarem de Tamara de Lempicka, que és una pintora de pare rus i mare polonesa, que potser que molts de vosaltres la conegueu ja, perquè ella va tenir molt d'èxit a Europa, sobretot a França, durant la dècada de 1920 o 30 també, i va pintar sobretot retrats, sinusos, amb un estil molt particular que més tard s'anomenaria Art Deco, però que, com era d'esperar, doncs no surt a les històries de l'art, no? Però, no obstant, amb el treball que últimament s'està fent per donar llum a totes aquestes dones importants, siguin artistes o siguin científiques o altres coses, no? Perquè han hagut moltíssimes, doncs avui en dia la gent està molt conscienciada i estem fent, entre uns i altres, una tasca molt, molt important, no? Llavors, ja fa uns anys que se li estan fent amb aquesta dona algunes exposicions, està parlant d'ella, i, per exemple, puc dir que el 2015 doncs, es va fer una exposició d'ella a Turín i després també a New York. I el 2019, al Palau de la Gaviria de Madrid, es va fer una gran exposició que es deia Reina de l'Art Deco. Tamara de Lempicka, reina de l'art de cor, que amb més de 200 obres, no? Va ser una exposició molt maca que vaig tenir la sort de poder-la veure. I bueno, vull dir, sé que se li està donant bastanta llum en aquesta pintora, no? Però suposo que encara hi ha molta gent que no sap d'ella. Doncs aquí parlarem una mica.
Perfecte. Doncs vinga, coneixem una mica més sobre
doncs mira, és complicat d'establir la data exacta de naixement de Tamara de Lempicka, perquè tenia un caràcter mitòman que la va impulsar a reinventar-se amb ella mateixa i la seva història, a difuminar les dades concretes de la seva vida. O sigui que és una mica un jaleo tot això. Però el que molts biògrafs estan d'acord, coincideixen en establir, és que el seu naixement va ser a Varsovia l'any 1898. Malgrat tot, la pintora, l'artista, diu que hauria estat a Moscou i l'any 1907, o sigui, molts anys més després, no?
Sí.
Clar, el fet de que els certificats i les fotografies de família també donguin una llum, no? Sembla ser que és més probable que hagués nascut a Moscou, com ella diu, no? Però el que no pot ser de cap manera és que naixés al 1907, perquè se sap que va casar-se al 1916, amb 18 anys. Llavors, si hagués nascut a 1907, hauria tingut només 9 anys, cosa que no hagués estat possible, no?
Molt bé.
O sigui que ella ho va liar tot, amb la seva manera de fer les coses. Però hi ha un fet segur, i és que el seu pare va ser un jueu rus de nom Boris Gurvik Gorski, que exercia com a advocat i tenia una bona posició econòmica. I la seva mare, Malvina de Kler, com ja hem dit, era polonesa, no? La parella va tenir tres fills, nascuts probablement entre 1894 i 1899. I també és cert que ta mare va viure una infància de luxe i abundància. I que l'any 1910 ella ja li va fer un retrat a la seva germana. Però no va ser fins més tard que ella va començar a pintar, no? De fet, aquest retrat és una mica una excepció. El que sí va passar és que ella va anar a un viatge amb la seva àvia, que per cert era aristòcrata, o sigui, ella estava dintre d'una família molt ben acomodada i amb molt de prestigi, no? I aquesta àvia la va portar a Itàlia, van veure museus, van estar coneguent tot l'art del Renaixement italià, que amb ella li va impressionar moltíssim, no? I és una cosa que li va quedar dintre i per sempre més la va influenciar, no?
Molt bé.
La música aquesta que estem escoltant ara pertany a Germain de Taillefer, que, bueno, sí, he estat una mica influenciada per lo de Tamara de l'Empica, no? O sigui, Germain Taillefer. Aquesta és una compositora i pianista, també, que va pertanyar al grup dels Sis, francesa, que va néixer també a 1892 i va morir al 1983, o sigui que és molt, molt, molt coetània, no?, de la Tamara de l'Empica. I aquest grup dels Sis és el que pertanyia també a Erik Satie, Honegger o Poulenc, no? O sigui, era un grup important i aquesta compositora també formava part.
Perfecte.
Bé, doncs sobre Tamara continuarem dient que, com dèiem, aquest viatge que va fer amb l'àvia a Itàlia la va impressionar moltíssim i sobretot era les pintures dels renaixentistes italians, no? Aquelles línies netes, la saturació dels colors, característiques d'ells, van influir en ella i també també, doncs, ella va tenir altres influències, no? Però aquesta la va guardar dintre del seu cor, no? Vull dir, ja es veu, a la seva pintura es veu tot això, és bastant palpable, eh? Bé, doncs l'any 1912 els seus pares es van divorciar i ta mare es va traslladar a viure a Sant Petersburg, a casa de la germana de la seva mare, que també estava molt ben acomodada a la societat russa. I allà, entre les amistats del seu oncle, va conèixer l'advocat Tadeusz Lempicki, amb qui es va casar l'any 1916, com hem dit, quan ella tenia 18 anys. O sigui, però l'any següent, o sigui, a l'octubre de 1917, com ja sabem, va esclatar la Revolució Russa. Llavors allò va ser un desastre, no? I, bueno, un desastre per ells, sobretot, que era gent de la societat, vull dir, de l'aristocràcia i tot això, no? Per ells era més difícil de portar tot això, no? Llavors Tadeusz, el seu marit, va ser empresonat pels bolxevics, no? I ta mare va fer tot el que va poder per treure'l de la presó, no? Va fer molts esforços recorrent instàncies, oficines, va aconseguir finalment que el deixessin sortir, però això sí, van haver de marxar de Rússia com a exiliats.
Caram.
Sí. Llavors ells primer van anar cap a Dinamarca i després es van instal·lar finalment a París, on van tenir que enfrontar-se als problemes que comportaven per ells la manca de diners i dels luxes als que estaven acostumats. Clar, era una vida totalment diferent. I allà va néixer la seva única filla, que es va dir Kitzet. També allà a París vivia la seva germana, que estava dedicada a les causes sufragistes, no? I la germana li va aconsellar a ella que estudiés una carrera per no haver de dependre del seu marit. Llavors, encara que després ta mare es definiria amb tots aquests moviments que va fer de la seva vida, es definiria en diverses ocasions com una artista autodidacta, el cert és que ella va estudiar a diverses institucions parisines, des de l'Acadèmia de la Grande Chaumière, on es va formar amb el simbolista Maurice Denis, a l'Acadèmia Ranson, que estava fundada pel fauvista Paul Ranson. Però sobretot la influència més important que ella va tenir amb els professors va ser la del cubisme sintètic que feia el seu professor André Lhote. Aquest va ser molt important a la seva pintura. Ella va interioritzar tant l'habilitat de plasmar el volum i la solidesa de les formes com al propi temps l'aplicació d'algun dels fonaments del cubisme, sobretot la fractura dels plans i la distorsió de les formes, que tot això doncs, ho va aprendre d'aquest professor. No? I totes aquestes influències, sense oblidar també la dels pintors italians del Renaixement, que ella portava, com ja hem dit, molt a dintre, o fins i tot també el pintor Ingres, o sigui, Ingres, no? O Manet, també, la van ajudar amb ella, totes aquestes influències, la van ajudar a crear el seu particular estil. Ella va crear un estil molt especial que ben aviat va començar a tenir molt d'èxit i popularitat. A la gent li encantava. De fet, el tema recurrent, ja ho hem dit, era el retrat femení i els nusos, no? I en aquestes obres queden reflectides unes dones emancipades i avançades pel seu temps, que irradien molta sensualitat, no? Aquest és el seu característic, el seu tret característic més important, no? O sigui, és molt important això. Aquest estil s'anomenaria més tard, com ja hem dit també, em sembla, Art Deco, no? I va influir amb gran força en els estils modernistes futurs, inclosos l'art pop i el còmic. O sigui, que ella va ser una dona que va tenir molta influència en l'art. O sigui, que no s'entén perquè després aquesta persona no la fiquen a les històries de l'art, no?
No s'entén.
No s'entén.
No té cap sentit.
No té. És una cosa increïble.
Sí.
Bé, doncs l'any 1927, Tamara de Lempicka va guanyar... Bé, Tamara Lempicka, no, ja era de Lempicka, perquè ella es va posar aquest D, el va afegir al seu cognom, l'any 1922. O sigui que el 1927, ja com Tamara de Lempicka, va guanyar el seu primer premi amb diploma honorífic per una obra que va fer de la seva filla, que es deia Quisette al balcó. I això va guanyar a l'Exposició Internacional de Bordeus. I l'any 1929 va pintar el que era el seu autorretrat, el Bugatti verd, que va ser un encàrrec del setmanari alemany Die Dame per a la seva portada. No? Aquest treball és, sens dubte, la pintura més coneguda d'ella i ens transmet tota la força del missatge feminista. Com hem dit abans, era una cosa molt, molt important aquesta també. O sigui, personalment, la Tamara era una dona que es considerava ella mateixa molt especial i privilegiada. I segons les seves pròpies paraules, ella vivia als límits de la societat i per això considerava que no tenia cap obligació de seguir les regles socials. O sigui, ella era molt seva, anava. Com que tenia diners i molt de la gent l'acceptava molt, doncs sí. Tot això ella ho aprofitava, no?
Molt bé.
Ella es va preocupar sempre de crear-se una relació estreta amb els cercles més aristocràtics de l'avantguàrdia de la seva època. Va ser, com ja hem dit, l'any 22, quan va afegir el D al seu cognom i quan va començar a modificar i construir la seva nova biografia. Tamara de l'Empica era habitual en els salons literaris on abundava l'alcohol, el haixís i fins i tot la cocaïna. O sigui que ella també pues, estava una mica agafada amb totes aquestes coses.
A la festa,
no? Sí, a la festa. I com va comentar Jean Cocteau en el seu moment, l'artista, o sigui Tamara, adorava l'art i l'alta societat d'igual manera, no? Ella li privava tot això de l'alta societat, doncs era com ella s'havia criat, també, no?
Sí, clar.
Ella s'havia criat amb un estil així. Després, podria dir-se que va tenir als seus peus a un munt d'amants, però també els més importants col·leccionistes dels anys 20 i 30. O sigui, ella els tenia a tots enamorats, no?
Ah, sí.
Malgrat això, els responsables dels grans museus mai no es van interessar per la seva obra. Ni tan sols el Museu Pompidou de París, on ella havia donat diverses obres, que de fet no solen mostrar-se a les col·leccions permanents, o sigui que no solen estar allà al museu les obres de Tamara.
Coses que no s'entenen massa, no?
No s'entenen, no. Bé, doncs l'any 1929 Tamara es va divorciar de Tadeusz i el mateix any va conèixer el baró hongarès Raúl Kufner, que era col·leccionista, era un dels col·leccionistes de la seva obra, i amb el qual va viatjar als Estats Units. Més endavant, el baró es convertiria en el seu segon marit.
Mira.
Sí. Llavors, bé, doncs, llavors l'any 1939, abans de que comencés la Segona Guerra Mundial, Tamara i Kufner, el seu marit, es van acomiadar dels amics i coneguts organitzant una gran festa, amb l'excusa de marxar un temps per motius de feina, però en realitat van traslladar-se definitivament a Nord-Amèrica. Es van anar a viure allà. I encara que no va abandonar mai la pintura, a partir d'aquell moment, la glamurosa faceta que tenia social, ella, ta mare, va eclipsar la faceta artística. De fet, primer es van instal·lar a Hollywood i allà ella va tenir una impressió quan va veure que la gent no la tractava com ella pensava, no? Com una artista important i glamurosa, no? Sinó que la tractaven com una pintora de cap de setmana que pintava com un entreteniment, no? Com entreteniment personal.
Caram.
Clar, ella això no li va agradar, però va continuar treballant, no? I després es van anar a instal·lar a New York. Allà va continuar també amb la pintura i també, però, feia interiorisme, creant projectes per a les cases d'alguns personatges de l'alta societat. Després, l'any 1962, ja passats els anys, o sigui, ella amb aquest temps no tenia tanta importància, no? No li donaven tanta importància. Però la galeria Lolas de New York, el 62, li va inaugurar una exposició amb l'obra seva, no? Però la crítica no va ser molt favorable, no? I ella es va quedar una mica impressionada per això, no? Però no va deixar tampoc de pintar. I en aquell mateix any, el seu marit va morir repentinament. Llavors ella va decidir instal·lar-se a Houston perquè allà era on vivia la seva filla. Llavors hi va instal·lar per allà, va estar uns anys amb la Quisette, amb la seva filla,
sí.
Però després va decidir de marxar a Mèxic i és allà on va passar els últims anys de la seva vida.
A Mèxic.
A Mèxic, sí. Ella va estar molt bé allà, ho va portar molt a dintre del cor, a la manera de viure d'allà, de Mèxic, i va passar allà els últims dies, els últims anys, vaja. Com veiem, ta mare de l'Empica no va ser sempre una artista reconeguda, no? Però durant la seva joventut i part de la seva maduresa sí que les seves pintures van assolir un gran reconeixement, com ja hem dit, eh? De fet, ella va ser una de les poques dones que van arribar a viure del seu treball com a artista.
Imagina't.
Fixa't, o sigui, això és importantíssim, no? Però en els seus últims anys la seva obra va perdre interès davant de l'expressionisme abstracte nord-americà que sorgia amb força. No sorgien altres estils, i aquest seu, que era molt figuratiu, doncs
anava quedant en segon terme, no?
Sí, anava quedant que no se li donava importància, no? Malgrat tot, posteriorment, l'obra de ta mare de l'Empica ha estat reivindicada i recuperada, com ja hem vist abans, que he dit que li han fet diverses exposicions. I avui en dia, doncs, té encara moltes persones que li compren, que compren aquestes obres, no? És una de les més cotitzades, una de les pintores més cotitzades d'aquest segle passat, no? Va ser amiga, ella, de Picasso, de Cocteau, d'André Gide, d'Orson Welles, de Tyrone Power, de Greta Garbo, de Dalí i de molts altres, no? I, a més, doncs, les més prestigioses firmes del món de la moda, com ara Prada, Versace o Dolce & Gabbana,
sí,
per no citar-ne més, li van fer homenatges de les seves creacions, no? Van ser fer vestits, o sigui, suposo que eren homenatjant-la amb ella, no?, amb el seu estil de pintura, no? I, bueno, també va fer ja molts retrats a personatges de l'aristocràcia, i gràcies a això va poder mantenir el seu exclusiu nivell de vida, no? I, o sigui, que la seva obra avui en dia està en mans de, sobretot, de col·leccionistes privats, també algunes col·leccions públiques, però sobretot de col·leccionistes privats. Per exemple, podem nomenar a Madonna, que molta de la seva manera de vestir i tot això, doncs, també la deu haver tret de ta mare, de l'obra de ta mare, eh? Perquè ella és molt, molt fan de ta mare de l'Empica, o Jack Nicholson també, eh? És un gran col·leccionista d'aquesta pintura.
Caram, molt bé, no?
Sí. O sigui, després va passar que en 1972 el Museu de Luxemburg de París va organitzar una exposició amb la seva obra, que va tornar a despertar l'interès del públic a París, no a Amèrica. I això va fer que l'artista es reconciliés amb la crítica. Però després, ja al cap d'uns quants anys, el 1980, concretament, aquesta impetuosa i gran pintora va morir. Va morir a Cuernavaca, a Mèxic. I per desig propi, el seu cos va ser incinerat i les cendres escampades a les faldes del volcà Popocatépetl. O sigui que una mica ella era impetuosa i volcànica, no? I doncs va acabar les seves cendres amb un volcà també, eh? O sigui, és maco això,
sí,
és una imatge maca.
Molt bé, doncs tornem d'aquí 15 dies, Isabel.
Molt bé, maca.
Gràcies, sí, per acompanyar-nos.
És un plaer.
Adéu.
Adéu.
Thank you.